informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts sense tam, o continuem, millor dit, aquesta segona hora de programa. Continuem aquí al dia amb el repàs a l'actualitat, igual que vàrem fer durant el dia d'ahir. Avui continuem sense deixar de banda, sense perdre vista tota l'actualitat que està passant a Veneçuela després d'aquest doble sísmic, aquest moviment, el doble sisme, dos terratrèmols ocorreguts en separats per tan sols uns segons, en concret 39 i tot dos d'escala Richter, superant el 7. Està afectant de manera enorme al país, perquè les xifres, tot i que hi ha unes xifres oficials que parlen de 235 persones mortes, més de 4.300 ferides, són xifres que, com dèiem abans i com deien i apunten els experts, s'han d'agafar amb pinces, perquè la magnitud és enorme i són xifres que podrien ser molt superiors. S'ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos ciutadans espanyols, altres 80 continuen desapareguts, i ja ha arribat l'avió de l'exèrcit de l'aire, que trasllada una seixantena d'efectius de l'unitat militar d'emergències, que destinaran tot aquest temps a participar a les tasques de rescat de supervivents a la zona més afectada per aquests dos terratrèmols. Com dèiem, les properes hores són determinants, sobretot les properes 48 hores són determinants, perquè el cos s'atorba en deshidratar-se tres jornades, estem parlant de 72, i per aquesta raó les autoritats veneçolanes estan focalitzant l'atenció en el rescat de les víctimes, i després ja podran assistir, no?, a les persones que estan, com ens explicaven des de l'Associació Veneçolana, dormint directament al carrer sense cap tipus d'assistència, perquè la prioritat ara mateix és aquesta, atendre a les víctimes. Tot d'un ampliarem la informació, coneixeran també les diferents entitats solidàries que han partit cap a Veneçuela per donar una mà. Són moltíssimes, la veritat és que la solidaritat és absoluta. I també parlarem del terratrèmol, sobre les maneres o els sistemes de predir les catàstrofes, amb el nostre degà del Col·legi d'Enginyers Mateu Oliver, que ja ha arribat als nostres estudis. Però abans, si me permeteu, un apunt en crònica també de successos. Un total de 28 persones migrants han arribat aquest divendres a les costes de Balears, ho han fet en dues embarcacions diferents. És informació que ens arriba de la delegació del govern. La primera ha arribat a les 6:20 i s'han rescatat 14 persones d'origen magrebí a la zona d'Escopinar, a Formentera, i ja ha estat més tard, a les 7:20, on s'han interceptat 14 persones més, també d'origen magrebí, en aquest cas ha estat a Porto Petro, a Santanyí. Són algunes de les darreres hores que vos avançam en un dia en què no deixem de banda el temps, perquè tenim per davant un cap de setmana d'altes temperatures. No podem parlar, com dèiem abans, d'onada de calor, perquè és vera, s'han de complir els requisits. Més de 3 dies, amb més de 36 graus seguits. Aquí no parlem d'onada de calor, tot i que no podem treballar a la guàrdia, Xisco. S'ha d'extremar la precaució davant d'aquestes altíssimes temperatures que, per cert, ens esperen de cara el cap de setmana. Fixa't, dissabte i diumenge compartim a pantalla 32, 34... Sí, no són 36, però temperatures molt altes.
No fan gaire lluny, de fet, temperatures altes. Ara ho veiem en aquest mapa que comentam per als nostres oients, de màximes 34 a Mallorca, 32 graus a Menorca, 31 a Eivissa i 29 a Formentera, perquè aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. Com dèiem, aquestes temperatures tan altes afectaran sobretot l'interior de l'illa de Mallorca, i vos podem avançar també que el dia més calorós d'aquest cap de setmana, com ja deien a Marta Grau, ja m'ha fet spoiler, serà diumenge, que és quan patirem més aquesta canícula. Però, com fem sempre en aquesta hora, són les 10 i 8 minuts, gairebé, i 9 minuts, obrim una finestra a l'exterior per poder connectar amb diferents paisatges d'aquest arxipèlag nostre, i ara som en el Puig de Sa Tudosa, a Mallorca, com podem veure, un dia de sol, meravellós. Veiem aquí aquest tros de muntanya. Ara ja la càmera sembla que mos escolta i ja mos fa un un mosgrena cap a la mà i poden veure la mà blava, tot i que amb una mica de moviment. Aquest és el paisatge que tenim ara mateix en aquest indret de Mallorca. I ja sabeu que també ens agrada molt cada dia la nostra jugueta, com si fóssim el rei Tritó, anar al fons de la mà i connectar amb aquesta càmera aquàtica, que avui sí que hi ha peixets, Marta Garau.
Avui estan les totes. Avui hi ha festa.
Hi ha una família d'excursió, si
m'apures. Però és que avui tenim festa de peixos.
Mira, n'hi ha un que ha decidit venir com a saludar-nos.
Dues donzelles que s'han atracat totalment a la càmera, a un esparrai de fons que se pot veure, però crec que és el dia que hem vist més peixos en aquesta beauty subaquàtica.
Sobretot que se't veu com a cofois, perquè estan com a...
Des de quan analitzes el comportament dels peixos?
Perquè et veus amb un banc, tots junts, mira, ara tots venen en el nostre encontre. Jo crec que, com diria Rocío Jurado, el Celsia, avui tot tenen cuerpecito de viernes. És a dir, ja saben que hi ha cap de setmana que ve calor, i ells han dit, anem a saludar a la gent d'IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
En tot cas, moltíssimes gràcies a aquests peixos que ens han ajudat a oferir una estampa preciosa als nostres espectadors i que han descrit també pels oients un cap de setmana que de ben segur tothom podrà gaudir al manco d'un cafico per mort d'aquestes altes temperatures que apuntava en Xisco. Com vos dèiem, avui no deixarem de banda el terratrèmol, posarem el focus, pararem molta atenció amb la comunitat veneçolana resident a les illes i també mos demanarem sobre algunes qüestions. La intel·ligència artificial que tant en boca està de tothom i que tanta controvèrsia genera en molts aspectes, ha vengut a facilitar-nos la vida. Després del que s'ha viscut en aquest terratrèmol, ens volem demanar de quina manera pot influir la tecnologia, la intel·ligència artificial, a la predicció de catàstrofes.
De fet, els tremolors han deixat una imatge repetida a xarxes socials, mòbils, Android, sonant abans que moltes persones notassin el cop més fort. Per alguns usuaris varen ser només 3, 5 o 10 segons, que tot i que pot semblar poc temps, però el suficient per allunyar-se d'una finestra, sortir d'una escala o ajupir-se al costat d'un moble resistent o sota el marc d'una porta. La disposició procedia de l'Android Earthquake Alert System, la xarxa d'alerta sísmica desenvolupada per Google. És la primera qüestió que et volen traslladar al degà del Col·legi d'Enginyers, a Mateu Oliver, que ja tenim aquí nosaltres. Mateu, molt bon dia.
Ui, com anem?
Clar, parlàvem de la tecnologia aplicada a la predicció de catàstrofes. Encara que no et siguin uns segons d'anticipació, ara ho comentàvem, segur que poden salvar vides, perquè no és el mateix que t'arremenis un metre que no, i això és una qüestió de 12 segons.
Sí, no, és així. I això és IoT, vull dir, Internet of Things, no? Llavors, tu tens sensors a telèfons, a rellotges d'aquests que te miren la salut, i clar, el primer que han fet aquest de Google, que és veritat molt acertadament, és que empleen l'acceleròmetre del telèfon, que és que mira quan, si està inclinat o no inclinat, i això per fer jocs i coses així, és molt útil. Hi ha molta gent que no sap que existeix l'acceleròmetre en el telèfon, no? Però quan tu jugues en un joc i inclines el telèfon i el joc va cap a l'esquerra, si l'inclines a l'esquerra o a la dreta, això és l'acceleròmetre, no? Llavors, s'han empleat aquesta cosa que estava pensada per una altra per detectar les petites vibracions que passin abans, que poden passar desapercebudes per l'usuari, i que el telèfon ho interpreta com un earthquake. Sobretot, la freqüència d'aquestes vibracions. És a dir, si tu camines en el telèfon es veure que se mou, llavors Google també pot saber si t'arremanes. Aquí també hi ha aquesta transmissió d'informació des d'un sensor fins a un altre. I si pegues un bot, Google també ho sap. Llavors, aquí hi ha aquesta part de confidencialitat d'aquestes dades i destractament d'aquestes dades, que aquí, a la Unió Europea, se posarien tots els pals com escàrpies, perquè diu, ui, què estàs fent? Estàs explicant, el teu telèfon t'està dient què estàs fent, perquè si tu estàs assegut, el telèfon no se mou. I si tu camines, el telèfon se mou, i els de Google saben que te moues. Després, en el GPS, saben per on te mous. Vull dir que hi ha un... Com a sistema, és una passada...
Cari creu
d'una tecnologia, en efecte.
Com deien sempre en els 5 dies, de vegades una gràcia pot ser una desgràcia. D'entrada, té una part positiva, no? Que seria aquesta de prevenir o avisar de que hi pot haver moviments de terra, però per una altra, la cara bé és que també reconeix tots els seus moviments personals i potser tu no t'interessa que
en aquell
moment Google sàpiga si estàs de cubito prono o de cubito supino. clar, és que hem d'anar alerta en tot allò que proporcionem.
M'he mig imatge.
És algoritme, clar.
M'he mig imatge.
És diferent. Clar, i de què depèn de que un sistema d'alarma pugui avançar-se en el temps? O no s'avança ben bé en el temps, sinó que és qüestió de poder...
No, qüestió de sensibilitat.
Percebre que és una sensibilitat que nosaltres no tenim.
És el mateix que els cussos. Cussos i moixos percebeixen abans aquest tipus de fenòmens, perquè tenen quatre potes i estan posats damunt en terra. Llavors, ells perceben més que tu els canvis aquests. Llavors, els primers són els cursos i els canvis. I això és com un exemple igual. Té una sensibilitat superior i Google, al veure que ha fet un algoritme darrere, que el que fa és processar gran quantitat d'informació i quan troba telèfons allunyats amb una àrea de millor de 10 quilòmetres que tots comencen a detectar un tipus de senyal de vibració d'una freqüència molt alta, bé, o molt baixa en aquest cas, aquests se'n donarien compte i dic, està passant algo a molta gent a 10 quilòmetres, per tant, a molt s'alerta.
I això, Mateu, és millorable?
És millorable.
Tipus, en lloc d'avisar en 3 segons d'anticipació, ser capaç d'avisar en un minut, que un minut sí que ja tens suficient per poder prendre moltes decisions.
Home, amb aquest rang tan petit, a lo millor sí. Però amb un rang més gran, això l'únic que ho pots fer és a través de sismògrafs ja. I anàlisis de gran quantitat de dades de sismògrafs. I això és per lo que està parida la intel·ligència artificial. És a dir, que els instituts sismològics no siguin capaços d'alertar amb... te diria potser una animalada, perquè jo no som sismòleg, però amb una hora d'antelació, jo crec que és factible. Factible
Mateu...
i... recomanable. I per tot això hi ha que fer anàlisis de dades de tot el que han recolectat els sismògrafs. Problema. Totes aquestes dades, la majoria són analògiques. Són unes ratxetes damunt un paper. Llavors has de començar a escanejar totes aquestes ratxetes damunt un paper per començar a treure un patró i aquí la IA sí que mostraria aquest patró i sí que mos diria que la pròxima vegada que damunt un sismògraf digital surtin aquestes ratxetes dirà, ep, vius, que aquí està passant això. I això... sí que seria recomanable.
Aquí, és vera, parlem de segons, no? Respecte a aquesta predicció, mos poden plantejar de quina manera poden millorar els sistemes de predicció. Sí. Evidentment, el debat està servit, però respecte a Venezuela en concret, tu just abans de començar la secció me deies que sí que tenien uns sistemes molt fidels sí. I uns bons sistemes de predicció. Per què?
Sí, tenen un institut sismològic venezolà, és conegut a Sud-amèrica per les seves feines ben fetes, no? Llavors, ells estan damunt la placa tectònica del Carib, davant una falla, i encara que molt de venezolans diuen que allà no estan afectats de terratrèmols, l'any 67 en van tenir un bastant devastador, i a partir del 67 van generar la seva norma sismològica, que és la Covenint 1756. Me quedo aquí. I amb aquesta norma van començar a fer, pues, coño, els edificis que resistesquin terratrèmols. L'any 18 van tornar a tenir un altre sisme, varen actualitzar la norma l'any de nou, l'any següent. Són molt llatins, no? A mesura que li passen coses, van actualitzant les coses. I ara, després d'aquesta, la tornaran a actualitzar. Per què s'estan caient les cases com si fossin de paper? Pues perquè no la segueixen. Perquè és un estat que realment fallit, llavors la gent no compleix la norma. Allà hi ha una cosa que se diuen ranxos, i els ranxos són com si fossin les faveles, i allà construeixen les cases... a lo loco, perquè alcen entre 5 i 6 pisos, 4 amics, i se munten un edifici. Què passa? Ve un terratrèmol d'aquests, què passa? Si ho mires amb un període de retorn de 50 anys, però se t'endú per endavant a casa, 50 o 60 anys. Que és un període de retorn normal d'una catàstrofe d'un puesto que està de vora una falla. És a dir, que era bastant, bastant previsible. Llavors, bueno, això que la gent ara se pensa estat un terratrèmol i hi, jajaja, és que s'ha arrasat el país. La gent no és conscient del desastre monumental que els ha passat a aquesta gent, que ja estaven fastidiats per una gestió d'estat realment magra, i ara amb això se li veuran les costures, però de mala manera. Vull dir, no sé com la comunitat internacional no s'hi tira, perquè s'hi han d'abocar, perquè allò serà un drama. Això de 1.000, què s'han dit, 200 morts. Bé.
Però l'Institut Geològic dels Estats Units ahir apuntava una xifra entre 10.000 i 100.000.
Sí,
o sigui que no té res a veure amb els 235 oficials.
No, això vol dir que no els han trobat. I això te diu una altra cosa. Te diu, vaya desastre d'equip d'emergència que són incapaços de comptar la gent i són incapaços d'agafar la informació de la gent i processar-la de dir a tu qui te falta, tio. Vull dir que no estan arribant. Això vol dir que no hi ha telèfons? Això vol dir que no hi ha un sistema d'emergències que funcioni realment? És a dir, són gent bona aventurada que surt allà a ajudar i que no hi ha un control central que pugui recomptar qui falta. Això és el que t'està dient aquest número tan baix i que te diuen, bueno, ja ho veurem. Com? Ja, ja
clar,
ho veurem.
Perquè és una xifra oficial. És la
ja,
xifra
pues, aquesta oficial que ha donat la
presidenta en funcions. Clar, ja, però per calcular una xifra realment se necessiten uns altres sistemes de model totalment clar. Diferents, que no tenen ara, entenc, no?
No, clar, però és que, mem, aquí un... La tecnologia i la inventiva i la enginyós ve d'adaptar-se a la situació d'aquestes. I comptar morts no és comptar el que vaig trobant, és comptar qui falta. Comptar qui falta, veure des que faltaven que jo sabia el percentatge que he trobat, extrapolar-ho i treus una xifra. I això se fa quan tens un centre de control de catàstrofes que funciona. Aquí el que estan demostrant, i és el que me preocupa més, és que això no funciona i que aquí serà un desastre.
Estic convertint algunes imatges aèries brutals de la magnitud d'aquesta catàstrofe. Abans de canviar de qüestió, quina particularitat destacaries de tot el que està passant a Veneçuela? I de
bueno,
més...
que això només és el principi.
A què te refereixes?
Veneçuela, el seu sistema elèctric està molt basat en hidroelèctrica i està basat també en centrals de no de carbó, sinó que cremen petroli, que és el que tenen. Tenen un petroli que és molt alquitranat, que és molt espès. Llavors, necessiten energia per extreure petroli, per tenir divises, i necessitaran doblers per restablir el país. Però el que no ens estan comptant és com està, per exemple, la refineria del Palito, que està per allà de vora, està a 50-60 quilòmetres d'on hi ha hagut l'epicentre, i aquesta refineria ja funcionava malament perquè no s'havien gastat un duro mai, i després d'això no hi deu venir refineria, però no t'ho compten. I com que la seva majoria d'energia ve d'hidroelèctriques, les preses són sensibles en els terratrèmols perquè s'acruen. Llavors, és la segona fase que jo em sap greu de fer de deprimit, però jo veig que aquí està moltes més coses que el país l'han matxacat.
Home, ja que Estats Units està tan a favor d'aquest intervencionisme i que ets a té, diguéssim, controlats, també estaria bé que ajudàs...
ara aquest... veurem de quina casta estan fets.
En aquest sentit, ho dic perquè va. Si controles un país, no només el controles per espoliar-lo, sinó que també l'hauries de controlar per reconstruir-lo.
Ara els ha tocat la grossa. Ara hauran de veure davant tota la comunitat internacional de què estan fets.
Veurem. Jo no espero gaire sorpreses, però bé, canviant de tema, ho deien a Marta, ara les empreses, volen canviar radicalment de tema, ara les empreses estan contractant filòsofs. Hi ha un gir de la intel·ligència artificial en l'ocupació. Les empreses cerquen més filòsofs mentre es puja l'atur entre els informàtics. Les carreres de filosofia han estat tradicionalment considerades com a titulacions amb escasses sortides laborals, eclipsades per disciplines més tècniques, però això podria tenir els dies comptats. Fins i tot la Universitat de Còrdoba ha dissenyat un grau híbrid de matemàtiques i filosofia, perquè, o sorpresa, la lògica... també és molt important per entrenar aquestes IAs. Com interpretem allò que està passant? Abans era una carrera amb poques sortides, ara Plató és el futur. En Plató, si en Plató 2.0, si en Plató fos informàtic, ja seria l'homo del segle XXI.
Jo crec que hi ha dins el món, quan tu vols fer algo, hi ha el què, el qui i el com. Llavors, què fas damunt qui li fas i com ho fas. Si ja mos ha dit una cosa, que és que el com ja no té importància. Llavors, el què i el qui és important. I la capacitat de pensar com una persona ara ha vengut a ser el més important. I és el que aquesta notícia està dient. Llavors, què passa? Que els informàtics no pensen, al contrari, però pensen com una màquina. Pensen d'una manera molt analista, molt lògica, molt estructurada, per poder-li donar una cosa no intel·ligent, que és un ordenador, la manera de procedir com per donar un servei.
I que també hi ha molta ambigüitat del llenguatge, i que això una màquina no ho entén.
No ho entén. Per tant, els llenguatges informàtics són bastant... Primer, són molt concrets, i després són imperatius. Tu, fes això amb aquesta circumstància. Un bucle if. Si passa això, fas l'altre, i si no, una altra cosa. No?
Hi ha una frase d'un referent d'aquest programa, que és en Mateu Oliver, que un dia, que a mi, des d'aquell dia no donc, va dir, perseguir, matar i cantar és un verb.
Sí. Sí, el mateix, i obre de la mateixa manera.
Que no és el mateix canto una cançó que mata 30 persones.
Sí, tampoc hi ha tanta diferència a l'hora d'escriure-lo, és veritat,
per una
veritat,
IA, no fa i seria el mateix.
No, i és una cosa que preocupa, llavors, és que la manera de pensar com a persona Ara, i de fet, Jeff Bezos, és d'Amazon, ho diu. Dic, escolta, i l'única persona que no perdrà la feina serà aquella persona que sigui capaç de generar idees creatives. Llavors, la creativitat no està dins les màquines. És vera que sí que hi ha analogies i maneres de generar idees arrel d'una altra i juntant idees i tal. Hi ha un algoritme. Però com una persona, no. Llavors, això sí que serà important. I, de fet, ara us contaré una altra història. Perquè, si t'entens, eh? No?
Sí, sí, sempre.
Oh, gràcies. Els enginyers d'Anthropic estan demanant que s'aturi la IA, el desenvolupament d'IA, perquè han fet, de la mateixa manera que per estudiar el cervell humà se te fa un escàner, han fet una espècie d'escàner per la IA. Això què vol dir? Com que la IA és una multiplicació de matrius, per capes, han començat a mirar els valors, òbviament amb una altra IA, els valors que agafaven certs números d'aquestes matrius. Se n'han donat compte que la IA, quan s'entrena, se li activen uns certs vectors de números que representen alegria, frustració, enfado, i han processat i han mirat aquests mateixos vectors que passava quan tu li fas inferència. Quan li fas inferència a la IA és quan l'emplees, no? Hi ha entrenament i inferència. Inferència és quan l'uses. Llavors, et s'han donat compte que quan tu l'insultes, s'enfada. S'han donat compte que quan tu li dius, escolta, enhorabona, ho has aconseguit, està contenta. No, que no vol dir que sigui un ente, m'explic. És la representació matemàtica...
No, no, no és en HAL 2000.
No.
És que però això tot pintava... Fa molta por, eh?
S'ha d'explicar bé, eh? Vull dir, no és un ser sintiente, no ho és. Senzillament, és una imatge d'un procés per simular pensament. Simular. Per tant, se basa en multiplicacions, i les multiplicacions són multiplicacions. No hi ha res. Per llavors, quan s'entrena, s'entrena damunt textos que ha desenvolupat un cervell humà. Un cervell humà que també té frustracions, no sé què. Això ho ha abocat a un text, i s'ha agafat aquest text per entrenar una emulació matemàtica de pensament que no en absolut és... No és res, són multiplicacions. Vale? Llavors, s'han vist que aquests... com a efecte col·lateral de les multiplicacions, hi ha certs vectors durant aquestes multiplicacions que no afecten el resultat, que s'activen. M'explico. Llavors, de la mateixa manera que simula pensament, simula una emoció. Llavors, a partir de tot això, aquests han dit, tio, aturam, perquè com aquí li donguis a una cosa i li deien, bé, no t'enfadis. I la IA deia, no estic enfadada, però per darrere tots els vectors d'enfado estaven activats.
Per favor, però jo no sé si això que me contes me preocupa un poc, eh?
M'ha vingut en el cap aquell versos d'en Pessoa que deia, o poeta, és un fingidor. Ara també ho et seguia, sí. Si m'apures.
Sí. Ella te fa...
A mi no sé si me tranquil·litza molt, eh?
No, però és bo que ho hagin sabut, perquè a partir d'ara la gent diu, mem, no pensa, no distingeix entre cantar i matar. És una eina. Una eina que és una sombra de lo que és una persona. Com que els textos d'entrenament han demostrat tenir sesgues, o sesos, no sé com...
Biaixos.
Gràcies. Biaixos. Damunt la emotivitat humana, aquesta emotivitat humana se traspua en aquests textos. Per tant, quan s'entrena damunt textos en emotivitat humana, aquesta emotivitat entra dins el model. Perquè l'únic que t'està dient que el model és molt bo.
No, tan bo és que a vegades agafa els sentiments humans, perquè no oblida que la IA està creada per humans. Però ja t'he dit que això no
què
sé
vol dir,
si és
que
molt
canviaran
tranquil·litzador,
eh? Els models d'entrenament per llevar aquesta emoció humana.
Jo perquè Mateu Oliver és un optimista
sí. I tant que sí.
Avant la letra en aquest programa, però a mi això me fa una porada, les coses com són.
10 i 27, Mateu Oliver, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Petita pausa per publicitat i parlant d'altes temperatures i com condiciona el camp. Tot d'una vos ho explicam.
Tres ràdios Patrimoni.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny a les 8 del vespre a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
Si a tu te dic pinta,
mur, portada...
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. El dia... i B3 Ràdio.
Són les 10:30, parlam d'aquestes altes temperatures que han tornat a posar a prova el camp illenc. L'onada de calor dels darrers dies ha obligat a molts de pagesos a adoptar horaris, a canviar rutines i a cercar noves fórmules per protegir tant els treballadors com els cultius. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor,
oh, oh. Oh, oh, l'amor, oh, oh. Com canten Renaldo i Clara, l'amor fa calor, però si fas feina, les altes temperatures no sempre són allò més desitjable. El sector agrari és un dels que viu amb més intensitat dels efectes de la calor extrema i de la manca d'aigua, una realitat que molt relacionen amb els impactes del canvi climàtic. Avui volem conèixer com es viu aquesta situació des de la primera línia i per això hem convocat na Jerònia Bonofa, presidenta de l'Associació de Cooperatives Agroalimentàries. Jerònia, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, i Valtros?
Acalorada, com tothom, m'imagino, però d'això precisament hem de parlar. Aquesta darrera onada de calor s'ha fet notar arreu de Mallorca i d'aquest arxipèlag. Com l'heu viscuda, vosaltres, a les vostres explotacions agràries, perquè no ha hagut de ser fàcil fer feina, conrear, regar o fer res a qualsevol hora?
Sense cap dubte, vull dir que aquests dies amb aquesta ona de calor són mal de passar per la gent que fa feina en el camp, pels treballadors i per suposat, pels autònoms, que també hi fan feina i queda reduït a poder fer feina unes hores de matí, aturar a una hora prudencial per activar la teva salut i després, en aquest cas, tornar a fer feina quan se'n va sol. Això te redueix moltíssim l'operativitat en aquestes dates de fer feina en mig de cementer. Ara estem de batre, vull dir que és un temps oportú per estar fora i has de controlar per la teva salut aquestes temperatures que acaben.
Hi ha hagut d'ajornar moltes feines per mort de la calor, perquè el dia té 24 hores, faci bon temps o faci calor, faci fred. El tema és que si has d'aturar 3-4 hores a migdia perquè és impossible amb aquell sol posar-se a fer feina, això després fa que ells estiràs cap vespre i que te'n vagis a dormir encara més tard. O que la teva jornada acabi molt més tard, però amb horari de cap vespre.
Estires el cap vespre i estires el dia, el que podria, i estires els dies de fer-hi feina. El que podries fer, per exemple, en una setmana, ara ve llargues i va-te fent dues, no te queda més remei, perquè són feines que s'han de fer en aquest moment, com vos he dit abans, ara estem de batre, d'estar en el cementer i no queda d'altre.
Clar, però m'imagino que això, sobretot els que ja tenen uns anys, han vist el canvi i han dit, era així el mes de juny, fa 20, fa 30 anys, segur que ells, no? Els pagesos, els més veterans, poden establir una comparativa, són els que tenen més informació.
Sense cap dubte, de més, jo vaig néixer en el camp, vull dir que totes les temporades.
Què te contaven els teus pares?
Els meus pares i nosaltres, que hi vivíem, sí, però se vivia perfectament sense aire condicionat, tenien els cotxes, ni a les cases, les feines se podien fer. Sempre era respectable aquestes hores del migdia, sense cap dubte, però després a les 5 ja començaven a tenir continuïtat i ara te'n dones compte que realment el canvi climàtic ha arribat. Vull dir que és diferent.
Clar, això també parlam de com afecta la calor a les persones, però això també impacta sobre allò que serien els cultius, ja que quan en quedaran molt de dies de temperatura elevada, hi ha estrès hídric, manco desenvolupament de plantes, fruits cremats o pèrdua de producció per mort de la calor. Clar, com s'ha adaptat el canvi llenc, ja no parlam d'aquesta onada en concret, sinó en els darrers anys, que aquests estius sufocants ja són una realitat.
A veure, és molt difícil l'adaptació. Ahir, precisament, xerrant amb un pagès que té un sementer de tomat i gueres i me deia, amb aquests dies se me n'ha cremat la meitat. Vull dir que se planta mort, se
tomat i gueres. Sí, fins i tot suposa pèrdues. O sigui, aquesta calor no només és que sigui insostenible fer feina al camp, treballar, sinó que suposa pèrdues
automàticament, perquè tu t'hem previst en tot el que has sembrat i tota la feina que has fet, treure una producció i amb aquesta cremada tot, perdoneu l'expressió, però se'n va fer punyetes.
I els animals, que també és important això, perquè també han de canviar els seus hàbits.
Els animals, tot i que en els cars de les ovelles se van entondre ja fa un mes, però ho passen malament perquè, clar, necessiten més aigua, necessiten més ombra, i, a més, hi tornen a escardovi. Esperem que no se tornin a repetir la situació de l'any passat, perquè totes aquestes condicions favoreixen després malalties, com escard de l'any passat que va ser la llengua blava. Vull dir que el moment és òptim per, de qualque manera, atreure coses que no són gent bones pel sector.
Has parlat de tomàtigues, no? I has posat l'exemple d'aquest company, no?, que havia perdut part del seu cultiu, però no sé si hi ha altres...
Aquest sol és quan tenir un quelafactor tot el dia damunt la planta,
totalment.
Que no hi ha planta que estigui preparada per resistir-ho.
Que va, de més la crema.
És dificilíssim.
Clar, de més la crema, i per una altra banda també, en el tema ara d'aquí poc, que oirem bé la campanya de les ametlles, tampoc els dies ametllers, la primavera va fer una primavera que va ploure, els arbres van agafar una vitalitat, però ara amb aquesta zona de calor de cada vegada el fruit s'encoeix més. Vull dir que tornem a lo mateix, menys rentabilitat. En el cas de la vinya, també. Vull dir que aquestes condicions... En aquest moment, l'únic que serveix de qualque manera que faci calor és per batre, que no plogui i que se pugui batre. Però per tot lo de més, és evident que aquesta xer de temperatures no és bona.
Clara, tot està com... Ai, perdona, Marta, tot està com a girat, perquè des d'esbatre, jo penso, després, quan ja tens les garbes fetes, és quan ve un núvol d'aquests inoportuns, te banyes a garba, comencen a sortir bitxets, i tampoc va bé. És com si ara tot segueix com a girat. Ho dic perquè el meu ropit és pagès, sí. I això és una realitat d'aquestes que vius en el dia a dia, un lot de ciutat com jo, que no en tenia ni idea, però clar, si t'ho compten, veus lo complicat que et sa vida en el camp, i com el temps ara va com a girat. És com si res sortís en el temps que toca. Perquè quan t'ha de fer una mica de fred, fa una calorada, quan no ha de ploure és quan plou, i dius com resolen la feina del camp per no perdre i que segueixi sent rendible, i sobretot que puguem tenir menjar i continuïtat.
És que tens tota la raó, era un fet que jo també anava a comentar això, que quan tens les bales fetes te fa una bona brusca en aquest cas. Jo crec que, a veure, resoldre és molt difícil. Jo crec que contra aquest canvi climàtic crec que hem arribat tard a canviar qualque cosa, i de fet ja és molt difícil. Però, per una altra banda, hi ha una capacitat de resiliència de la gent del sector impressionant, és que és d'admirar, i que això realment tampoc se traslada a la societat, perquè en totes aquestes condicions adverses que ha de seguir produint, és i continua.
Això és amor a la terra, amor a la feina, va molt més enllà de la lògica, no?
Efectivament, això no és una simple professió de dir me dedicaré a això, faré feina aquí, faré feina allà. Això te du implícit una vocació, una devoció, perquè realment adversitats n'hi ha, a cada moment, però se segueix i afortunadament segueixen produint aliments.
Abans, tornant al tema dels exemples, no? Posaves o explicaves, no?, com s'han perdut tomàtigues, però segur que hi ha altres tipus d'aliments, de fruites, de verdures, que s'han vist condicionades per aquest canvi climàtic.
Tot, jo he parat les cartes les tomàtigues, però...
Però serien moltíssimes més, com, per exemple...
Pues prevés tot el que se faci en aquesta, en aquesta data ara, que és hortalissa d'exterior, sí? Sigui un aubergini, sigui un carabassí, sigui un preva, el que sigui, va petit igual.
Que això pot suposar també manca de producte local.
Sí, sí, sí. No cap exageració,
però afecta la producció, clar.
Però afecta la producció, que a més és una producció de temporada, clar. I que ara és espectacular de bona, i a més, sense cap dubte, és producte local en tot tipus de garantia.
Què se pot fer per millorar-ho? Perquè hem parlat d'aquesta calor, de les altes temperatures, de com condicionar el camp, les persones que treballen al camp, els cultius, els animals, no? Perquè és vera que és global. Què se pot fer per millorar-ho?
Bé, ara avui en dia el que se fa és fer ombra. Vull dir que, en aquest cas, cercar la possibilitat de fer ombra...
Per exemple, més ajudes per part de les administracions per poder adaptar els cultius. També hi ha una part burocràtica que és important.
Sense cap dubte, hi ha una part molt important que el que dèiem de si m'has de si investigació constant, perquè no m'esperen...
Però hi ha explotacions agràries que apostin per varietats més resistents, perquè, clar, no era la tomàtica que se plantava fa 20 anys, supos que no és la mateixa que se planta ara, perquè seria impossible, i d'ova qualque hortet que si té una mica d'ombra i és per producció pròpia, sí que pots mantenir segons quines varietats, però si n'has de vendre, que te venguis a tu a un moment determinat o que passi qualque cosa, t'ha desmuntat la producció de tot l'any, t'ho ha invertit en so planter, en sa feina, i llavors quan t'has de replegar la tomàtica que tota te vengui crueada, ja saps que això en el mercat és terrible. Mos hem anat adaptant.
Hi ha una millora genètica, sense cap dubte, que s'han fet aquests darrers anys, però, clar, aquestes zones de calor puntuals, això també te suposa any d'investigació perquè la planta ho pugui resistir, però tot i que constantment sí que se fa investigació, però vosaltres ho sabeu, tot costa molt estudiar-ho i després s'ha d'aplicar. A veure si realment serveix això, no? És a dir, no és una...
No és immediat.
No és immediat. Tot és inversió a llarg plaç.
No és per un bril d'esperança, però hi ha tota una generació de joves pagesos que tots han fet enginyeria agroalimentària, que a mi m'al·lucina, perquè les noves generacions han entès que no només es tenís terreny i cultivar-lo, sinó que també es tenís coneixement necessari per poder fer evolucionar aquesta explotació. Com a mínim, amb aquest brinet d'esperança de que el camp mallorquí, sí, sí. Encara que siguin faves contades, però sí que hi ha com a ganes... De mirar, d'investigar i d'evolucionar.
És que afortunadament tenim una fornada de joves que normalment són per tradició, és a dir, que a casa seva els pares o els predins eren pagesos i ells han fet una formació i aquesta gent jo crec que tindrà de qualque manera més eines per poder millorar i... tot el que és agricultura en aquestes illes.
Després de tot aquest esforç, després del que suposa tirar endavant el camp, les produccions, lluitar contra les altes temperatures, intentar aconseguir relleu generacional, que ja sabeu que és complicat, però que tot i així, com explicàvem, hi ha pagesos joves, gent amb moltíssima il·lusió de poder tenir cura d'aquesta terra per fer bo producte local. Ara més que mai. I a més, durant l'estiu, que està boníssim, les tomàtiques tenen gust a tomàtica, els melonets tenen gust a meló.
Encara que no siguin tan guapos. Que també
tenim un
vici amb aquesta foto d'Instagram, que la fruita no té perquè ser instagramejable. La
no.
fruita ha de ser bona. Hi ha vegades que la tomàtica que té la forma més rara ets la que
bona.
Té més popa i ets la que és més bona. Que això també hauríem de començar a canviar una mica aquest xip.
I no l'hem de comprar per la vista, l'hem de comprar perquè és d'aquí, perquè és producte local i que darrere hi ha aquests homes i aquestes dones, com parlàvem abans, que té molt de mèrit que dia d'avui s'agasquin en el camp.
I si tenen dubtes, basta agafar aquesta tomàtica, olorar-la una micona, i és vera, ja se pot notar. Home, sí, no? Has d'agafar totes les tomàtiques
des de la tele i ràdio pública, no sé si hem de dir a la gent que vagi pel mercat Ho dic perquè el meu ropit, que li agafin el gènere, no li fa molta de gràcia. Ho dic perquè no m'agradaria formar part d'aquesta iniciativa de la Marta Garau.
Disculpes, és veritat que jo ho faig perquè se nota moltíssim, però és veritat, no volia enviar un missatge de que tothom faci això, perquè si no...
Imagina't, dissabte, Pere Garau, tothom que fan... No, m'ho ha dit la Marta Garau el dia, la reina de la informació. Ha dit quan dolora tot.
No, Marta, m'he equivocat. No, Marta, és una gran aliada nostra, però basta que tingui la garantia de que és producte d'aquí...
Suficient. Suficient i corregit.
No, però t'ho agraïm. Tot i
no, no.
M'ha encantat. M'ha imaginat en Garau per tot el mercat. Ben calorado tot.
Sovint abateant tomàtigues.
Mira, ho ha explicat ben a Jeroni. Basta que tinguin el segell i ja està. Jeroni, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Gràcies. Igualment, Valtros, i moltes gràcies, com sempre.
Igualment per tu. Uns consells per publicitat tornant tot d'una.
Tres ràdios. Participació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,39 euros kilo. El salmón de 1 o 3 kilos entero o medio a 10,50 euros kilo. El jamón de cerdo al corte a 5,25 euros kilo. Y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Moment ara per l'actualitat econòmica. Vos contam que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert, atenció, expedient sancionador a 6 de les principals entitats bancàries espanyoles per possibles pràctiques anticompetitives en el mercat hipotecari. Toc als bancs.
Així és, l'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius bancaris sobre la seva política comercial futura haurien pogut permetre als competidors anticipar els moviments del mercat. Per entendre què hi ha darrere aquesta investigació i què pot significar per a nosaltres els consumidors, necessitem algú que ens expliqui el llenguatge planer aquestes coses. I per això tenim l'economista Cristina Borralla, de Futur Legal i d'Asofin. Cristina, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Clar, abans d'entrar en el fons de la qüestió, què ha passat exactament amb aquesta CNMC, aquesta Comissió Nacional del Mercats i de la Competència, perquè hagi decidit obrir aquest expedient?
Sí, doncs aquest 10 de juny d'aquest mes ha obert aquest expedient, possible expedient que acabi amb una sanció en aquesta sis entitats financeres, que són les sis entitats financeres principals d'Espanya. Aquí la CNMC, recordam que és un organisme que vetlla precisament perquè les grans corporacions, les grans entitats, com són les financeres, no facin acords de preus i que això perjudiqui a la competència, és a dir, que mos perjudiqui a tots com a consumidors. Doncs davant de determinades declaracions públiques dels directius d'aquestes entitats financeres, la CNMC ha iniciat aquest expedient perquè creu que aquestes declaracions públiques que han fet aquests directius podrien vulnerar la competència i afectar directament a la butxaca dels consumidors.
I quan parlem de pràctiques anticompetitives, de què parlem exactament un mercat com és el bancari?
Sí, en aquest cas en concret, aquí el que conclou la CNMC és que les entitats amb aquestes aquestes declaracions públiques és una investigació bastant sofisticada, no? Perquè realment no és que s'hagin pactat a una taula, s'hagin reunit aquestes 6 entitats per pactar preus, sinó que ho han fet de manera un poc no deliberada, sinó a través de declaracions públiques individuals.
Clar, la típica entrevista que fan en els diaris, per exemple, que cada tant s'entrevista en el CEO de qualque banc, ells ja anaven enviant com a petites pistes, com a miquetes de pa per conèixer-los, no? Perquè els seus companys ja se'n sumassin una mica per on aniria la cosa.
Efectivament, i aquí han descobert que estaven adelantant, i en aquest cas en concret d'aquesta investigació, són els preus de les hipoteques de tipus fixo. Aquestes entitats sortien, donaven informació, diguent, adelantant quin seria el tipus fixo que ells pactarien per proper any.
Però, per clar, favor, això és manipulació absoluta.
És una manipulació absoluta perquè, clar, entre ells s'escolten i, per tant, què passarà? Doncs que pactaran quin tipus d'interès oferiré jo en els clients. I, de fet, si nosaltres ara sol·licitam, demanem una hipoteca i començam a mirar, veiem si un no va, si va tot sol, que no va amb un broker o no va amb qualsevol, veurà que els tipus d'interès que s'estan oferint són pràcticament idèntics, no? I, clar, això què passa? Doncs que la persona que se vol hipotecar en aquest cas en concret no pot cercar competències, és a dir, no pot comparar ofertes perquè se troba
totes
que
es
mateix
o sigui, és que
són iguales totes.
Pastís.
Efectivament, i això és el que la CNMC ha iniciat aquest expedient sancionador. Veurem com acaba. Fa no molt, desgraciadament, va sortir l'informe dels depòsits bancaris, perquè recordem que els depòsits amb els anys de cada vegada ens estan remunerant menys, i la CNMC també va iniciar un procediment sancionador per aquest tema, que finalment va concloure que no havien vulnerat la competència. Veurem què passa amb les hipoteques i els tipus fixo, però nosaltres celebram aquesta iniciativa de la CNMC, que està per això, aquest organisme, i defensam que, en aquest cas, aquestes pràctiques cessin, aturin d'actuar d'aquesta manera i, per una altra banda, que se'ls imposi la sanció que correspongui.
És David contra Goliat o se podrà aconseguir que finalment se li doni un toc com toca, que les quantitats de la multa no siguin anecdòtiques, que suposi realment un cop dur per als bancs? Tu què creus?
Sí, pot acabar amb, amb una sanció, però pensant que la banca té molt de dobbers. A vegades la banca el que fa és, si no...
És que igual li compensa la multa,
sí,
no?
Sí, acaben, normalment paguen la multa, però continuen actuant de la mateixa manera. Aquí la CNMC ha de vetllar precisament perquè s'aturi aquesta pràctica i efectivament, donar-li seguiment perquè no se torni a produir, no? Perquè al final, aquí el problema sempre és el mateix. La CNMC sancionarà, posarà aquí una multa coercitiva molt alta, els bancs en aquest cas ho pagaran, però què passen els consumidors? Tots aquells que s'hagin hipotecat durant aquesta franja temporal, doncs, bueno, si han tingut un perjudici directe per aquesta actuació. Clar, aquí és molt difícil
sí,
que el consumidor pugui fer-ho.
No vas a butxaca del consumidor.
No.
La multa
va a l'estat.
En aquest sentit, clar. Els bancs, tot i això, Cristina defensen que el mercat hipotecari espanyol és molt competitiu i que les hipoteques continuen sent de les més atractives d'arreu d'Europa, de l'espai Schengen. No sé com s'hauria d'interpretar aquest argument.
Bueno, són arguments, està clar que la banca ara està assustada amb això que els ha posat damunt la taula la CNMC i està donant arguments. Ells ara s'han de defensar en aquest procediment sancionador, tenen trasllat delegacions i diran, també ho faran públicament, començaran a sentir coses com aquesta, però no, efectivament aquí la banca està espanyola està posant tipus d'interès molt alts, per una banda, però recordant per una altra, els depòsits, la remuneració que ens donen a nosaltres per donar-los els nostres dobbers i que ells els atenguin, els amoguin, és un tipus d'interès molt baix. No hi ha relació entre el que ens cobren per una hipoteca al 3, al 4% i els depòsits, que ni en ofereixen moltes d'entitats i les que l'ofereixen no arriben ni a l'1%. I recordem també les comissions bancàries, imports de comissions que ens cobren per a vegades fer moviments o fer transferències que feim nosaltres directament. No? Totes aquestes qüestions, aquí no hi ha una correlació, està totalment desproporcionat, per tant aquests arguments que dona la banca doncs no són reals.
Darrer consell per als usuaris, en aquest cas, que estan cercant hipoteques, si realment comparar hipoteques no té molt de sentit perquè totes van un poc de la mateixa mà, què recomanaries fer a l'hora de cercar-ne una?
Si ara mateix és que hi vagi tot sol cercant hipoteca, veurà que les 6 entitats financeres principals, que són les que tenim aquí a Balears en concret, veuran que el preu pràcticament de hipoteca tipus fixo és idèntic. No? Per tant, o cercar entitats financeres que no siguin les que s'estan expedientant, en aquest cas, aquestes sis principals, o anar de la mà de qualcú que te pugui cercar una hipoteca que te convengui més. Perquè si vas tot sol...
La figura dels assessors.
Des broker, des intermediari de crèdit immobiliari, que està per això, per vetllar per consumidor i no per sa banca, perquè si un va tot sol, se veurà que si van aquestes entitats que surten en pantalla, doncs totes tenen el mateix tipus d'interès fitxo.
Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies per aquests consells.
A vosaltres.
I que tinguis un molt bon cap de setmana.
Igualment.
I tant de bo es faci justícia, no? Perquè recordem, són sis les entitats bancàries que podrien rebre aquest expedient, aquesta sanció per pràctiques poc ortodoxes, podem dir directament. Són les 10:53, com dèiem, parem atenció al temps, perquè de nou mos espera un cap de setmana amb altíssimes temperatures per davant. Es veureu, tornem a dir, no parlam d'onada de calor, però si no és onada de calor, se li sembla. Els dies són calorosos i per això no s'ha de ballar la guàrdia. Xisco, s'ha d'extremar la precaució.
Així és, Marta. Temperatures altes que afectaran sobretot l'interior de l'illa de Mallorca. Tu ara deies, per què no parlant d'onada de calor? Perquè ha d'haver tres dies seguits de més de 36 graus, i aquestes xifres no s'han assolit en aquesta darrera setmana. I vos podem avançar, això sí, que el dia més calorós d'aquest cap de setmana serà diumenge, i per comentar-ho ja tenim aquí el nostre home del temps, el nostre weather boy, que és, és el nostre company. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Xisco, bon dia, Marta.
Parlam del cap de setmana. Com anirà el temps aquest cap de setmana? Diumenge està confinat que serà el dia que farà més calor, o no, Albert?
Sí, i tal com has dit, estem en el límit, a la frontissa, de poder-ho catalogar com onada de calor. Està molt en el límit, perquè les temperatures quedaran, pujaran una mica de cara a diumenge, 35 graus pot arribar, i això pot contribuir a elevar encara més la temperatura de la mà, que com podem veure ara mateix, està a 27 graus.
Fixa't quina diferència en setmanes abans.
Sí.
És que ha estat en molt poc temps de passar de posar un peu a l'aigua i que estigués freda a de sobte no tenir cap tipus d'impressió a l'hora d'endinsar-te la mà, en poquets dies, ni tan sols dues setmanes.
Ha fet molta via en pujar, realment. Ha estat molt efectiva aquestes setmanes que tenim de calor. Se nota ni molta.
Ho ha dit abans en Xisco. Diumenge serà el dia més calorós? És el dia que podem esperar que hi hagi foc a l'ambient?
Pràcticament, perquè els vents giraran més cap en el sector de Ponent. Això farà que l'anomalia tèrmica tan disparada que hi ha a la península se desplaci una mica cap a nosaltres. Aquí en el mapa de colors se pot veure com mos arriba la taca vermella més considerable, però tenim perspectives, i això és una novetat en relació a les darreres setmanes, que tal vegada de cara a dimecres les temperatures podrien refrescar notablement amb una entrada de vents del nord. Ja veurem si se confirma o no. És un escenari nou que ara posam damunt la taula. Si se confirmés, podríem veure llampegar a la mà? Podria ser. És a dir, coincidint amb l'entrada en el mes de juliol, podríem assistir a un petit alivi, a un petit respir tèrmic, que això és una novetat, després de totes les setmanes que hem arrossegat.
Però no serà fins dimecres, que veiem que ara mostrem el mapa per als espectadors, ho comentam per als oients de ràdio, veiem com una onada vermella que passa per damunt la península Ibèrica i també per Europa i que passa per Balears, i a mesura que anem avançant en el temps, en aquesta cronologia, sembla ser que dimecres aquesta taca vermella passa a ser com a blava, això vol dir que refrescarà. Dimecres potser respirarem i podrem estar amb un ventilador. No caldrà posar l'aire condicionat.
Tal vegada. A més, hem d'esperar perquè el mapa és a més llarg plaç d'aquí dimecres, encara queden 5 dies, per tant, això pot canviar. Calor garantida fins dimarts, calor forta dissabte i diumenge. Després ja anirà baixant i ja veurem si se confirma aquesta petita entrada de nord que, segons quins mapes, com el centre europeu, mos posen a darreres hores de dimarts, primeres de dimecres. No està clar encara, eh? És una possibilitat, no volem generar falses esperances perquè després mos envesqui novament la calor i mos faci desesperar, eh?
Dies de calor que més van acompanyats de pols en suspensió, la qual cosa no ha ajudat gaire. Això és una crida per als al·lèrgics que segurament han patit aquests dies. Continuarà aquesta pols en suspensió?
Podria ser, sí, sí. Tot i que quan giri més cap a ponent ja creiem que aquesta pols s'anirà retirant. Una cosa beneficiosa d'aquesta pols és que fa de filtre de vegades de les rajos solars. Fa que la radiació no sigui tan forta i que les temperatures tampoc se desmadrin massa per amunt. Això és... és un avantatge, per dir-ho de qualque manera.
Ha començat amb força, Albert, aquest estiu. És veritat que ha arribat i ha vengut per quedar-se, però ho ha fet amb força. Si t'assembla, obrim finestres i comentam les imatges en directe de la previsió meteorològica que tenim en aquest moment a través de les nostres beauties Fitset. A les 10:57 minuts, quina quantitat de gent que ja se troba a l'aigua, que ha decidit pegar un cafico i intentar refrescar-se per al dia d'avui. Quina estampa més maca.
Això és punta prima. Donen ganes de traspassar la pantalla i tirar-se a l'aigua. La veritat que fa moltes ganes.
I una mà en calma, sí. Que aquests dies previs sí que havien tingut un poc de vent, no, però aquí, avui, al Manco, poden gaudir d'una mà totalment en calma.
Sí, sí, sí. I si me permets, Marta, jo volia fer una mica sa gràcia. Li vaig comentar a la nostra companya, Joana Maroto, li vaig dir, Joana, has agafat una bona setmana de vacances perquè t'estalviaràs venir aquí a la ràdio i passar una calorada pel camí.
Ha anat viva, en Joana Maroto,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Una imatge més, obrim finestres de nou, una estampa totalment diferent, una imatge aèria. Fixa't que només amb aquesta imatge tu pots intuir, fa calor, perquè sí. Ja sabeu com la vegetació ha canviat, la tonalitat, no, dels verds, sí. Dels marrons, ja són ben diferents els de fa dos mesos enrere. Res a veure, Albert.
Sí, se tracta de Cap de Pere, això, extrem nord-est de Mallorca, i sabeu que ja se nota que fa estona que no plou, s'estona la d'as groguenques, vaja, de ple estiu, sense cap dubte. Per cert, Xisco, t'hauré de començar a fer una previsió meteorològica a més llarg plaç, perquè mos interessa, que pel teu aniversari, que ja li queda poquet, per si hem de fer una festa o això.
Li queda poquet, queda un mes bo, estimat.
Però ja saps que Albert gaudeix de fer previsions molt acurades del que passarà. I si
jo normalment, pel meu aniversari, sempre sol fer calor i mai m'ha plogut, que jo recordi. No?
Exacte, perquè estàs de ple dins la canícula i són dates molt poc ploveres.
De moment és la previsió que probablement crec jo que tindràs en el teu aniversari.
Però fins que l'home del temps ja avança o ja demana si hi haurà festa. Cosa que m'agrada. Per si
perquè
de casa
sí,
ja parti...
Perquè sí, serà el primer en apuntar-se.
Ja sap que m'apunta qualsevol cosa.
Albert, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Igualment per a vosaltres, companys.
Notícies a la part de ràdio, petita pausa per publicitat a televisió i nosaltres tot donant-se amb la tercera i darrera hora de programa aquí al dia.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. Comença a